Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Vladimir Putin ha afirmat avui que la crisi de Catalunya és fruit del que ha qualificat de doble moral d'Occident. El president rus ha defensat que el problema s'ha de solucionar, això sí, en el marc de la legislació espanyola. D'altra banda, alguns municipis gironins acusaran de tortura els responsables de les càrregues policials de l'1 d'octubre. Concretament, Girona i també Sant Julià de Ramis i Aiguaviva preparen una querella conjunta amb l'acusació de lesions, tortura i contra els drets individuals. Això passa el mateix dia en què Carles Puigdemont ha respost al segon requeriment del govern espanyol dient que si s'aplica el 155 de la Constitució espanyola, el Parlament català podria votar la declaració d'independència, alhora que retreu a Mariano Rajoy que no hagi atès la seva petició d'una reunió entre tots dos i d'una reducció de la repressió a Catalunya. La Moncloa, per cert, ha anunciat un Consell de Ministres extraordinari per aquest dissabte amb l'objectiu de decidir com s'aplica l'article 155 de la Constitució espanyola. Han arribat, d'altra banda, també diverses veus en el marc del Consell Europeu que es fa avui i demà a Brussel·les. Totes coincideixen en el fet que cal diàleg, però que també cal fer-lo en el marc de la Constitució espanyola. Canviem de qüestió. Un turista de Barcelona de 52 anys ha mort avui al migdia a Florència quan li ha caigut al cap una pedra que s'ha desprès d'un transsepte de l'església de la Santa Creu, una de les basíliques més conegudes i visitades de la capital de la Toscana, de Florència. L'home es diu Daniel T.S., és empresari, segons alguns mitjans italians. I són notícia les fortes tempestes aquest dia en les últimes hores a Catalunya. Han deixat 13 ferits, destrosses materials i arbres caiguts. No hi ha cap carretera tallada en aquests moments a causa de la pluja, però es manté el pla Inuncat pel risc de forts aiguats que seguiran fins a aquesta matinada com a mínim. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem ara amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular: la ciència i l'educació.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Què hi ha darrere d'un silenci?
Paraules que no poden sortir. Timidesa, por, indecisió...
O algú que necessita ajuda.
A l'Associació de la Tartamudesa de Catalunya fem camí cap a una vida plena, compartint experiències i activitats. Et volem conèixer. Contacta amb atcat.org, 22 d'octubre, Dia Internacional del Coneixement de la Tartamudesa.
On tu ves, jo hi veig. On tu vius, jo hi veig.
Ràdio Estel, Catalunya Cristiana, el Club Més Amics i la Delegació de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona us proposen una experiència única de música i fe. El dissabte 21 a 8:45 del vespre al Teatre de Sarrià, primer concert de worship.cat. El grup de música de lloança en català salta per primer cop de YouTube als escenaris. Entrada ja a la venda al mateix Teatre de Sarrià i a la Delegació de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona. 5 euros amb consumició inclosa. Dissabte 21 a 8:45 del vespre, vine a viure el primer concert en directe de worship.cat. Vine a cantar amb nosaltres.
Camins, rutes espirituals de Catalunya.
Tots els dilluns a 7:45 del vespre us espero per viure i gaudir tot fent camí per una ruta espiritual de Catalunya.
Camins, un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga.
He substituït la vida per la nostàlgia.
Baltasar Porcel, Sol negre, 1961.
Ràdio Estel.
Thank you.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre. Avui al Plusvàlua de Ràdio Estel analitzarem com està anant l'economia aquest any, quan falten poc més de dos mesos perquè finalitzi. Ho farem amb Anton Gasol, doctor en Economia i membre de la Junta del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES. A la tertúlia parlarem amb Alfredo García Blanco, enginyer i patró de la Fundació Pau Casals, amb Isabel Pallejà, agent comercial, i amb Jordi Sala, economista i llicenciat en Història. Els controls tècnics tenim el Jordi Carretero, a la producció Mireia del Pozo, rebint una salutació de qui els acompanyarà a la propera hora. Quim Esteban, comencem, com sempre, amb l'editorial de la setmana. I és que tots els indicadors que recullen la marxa de l'activitat econòmica confirmen la favorable evolució de l'economia aquest any 2017. L'informe d'expectatives de creixement global presentat pel Fons Monetari Internacional constata un panorama engrescador, en el qual gairebé tots els països creixen a ritmes raonables. El Banc d'Espanya, en el seu darrer informe, evidencia la continuïtat de la recuperació de l'activitat espanyola i de la creació d'ocupació. En la mateixa línia, a Catalunya, el creixement també es presenta sòlid de la mà d'un sector exportador potent i diversificat, a més de l'influx del turisme i del consum interior. Doncs malgrat aquesta favorable evolució, el sentiment més estès entre la ciutadania és que la crisi segueix i que estem lluny dels nivells anteriors de la mateixa. I és que 10 anys després de l'inici de la crisi financera i de la posterior gran recessió, els nivells d'atur al nostre país són encara molt elevats. Els salaris reals de les classes mitjanes estan estancats i les condicions laborals s'han deteriorat. De manera paral·lela, les borses han anat cap amunt, de manera que s'estén el convenciment que la recuperació només ha beneficiat a la gent més rica, mentre que a les famílies de classe mitjana i baixa la recuperació els ha passat de llarg. Sobre aquests temes en parlem avui al Plusvàlua de Ràdio Estel.
Ells són els imprescindibles.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
La lluita contra la sida podria donar un pas de gegant en els propers anys.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Doncs comencem un dijous més al Plusvàlua parlant d'economia, economia amb valors. Saludem a l'Anton Gasol, ell és el doctor en Economia i membre de la Junta del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES. Anton, molt bon vespre.
Molt bon vespre i gràcies per convidar-me.
A vostè per venir a Ràdio Estel. Anton, primer de tot, una primera valoració. Falten dos mesos per acabar l'any, però ja podem veure una mica com està anant a nivell global aquest any econòmic, el 2017.
És un any que, com es deia en l'editorial, un any de creixement econòmic generalitzat, però que té clars i obscurs. A mi potser el que m'agradaria és fer un petit repàs des del que està passant en el món i, i baixar fins al que està passant al nostre país.
Anem de lo més global a lo més local.
Efectivament, el creixement mundial és intens i inclús està accelerant en els propers anys. Vol dir que estem creixent a ritmes globals en el món de l'ordre del 3,2, 3,7, arribarem al 2018 aproximadament, però que, en canvi, hi ha alguns riscos que estan latents i que es poden manifestar i que poden fer que aquest creixement no tingui continuïtat indefinida. Aquests riscos, bàsicament, són enduriment monetari, quan es comencin a retirar els estímuls monetaris. Els Estats Units ja estan anunciats, però a nivell d'Europa, encara que tardin algun any o dos, també vindran. I també polítics, sobretot polítiques proteccionistes i els riscos de naturalesa geopolítica, que són els que dominen més la situació.
És a dir, pel que em diu, que si es retiren aquests ajuts, aquestes...
els estímuls monetaris... Els estímuls, aquest, sí.
Podem dir que aquest creixement és una mica provocat, que és una mica artificial?
En part sí, perquè resulta que hi ha diner allò a manos llenes, que dirien, no, els castellans, i quan hi ha aquest excés de liquiditat, el preu de diner, el diner no té valor, aleshores es pot malbaratar. Mm-hmm. I això és el que acostuma a passar.
I això no és perillós perquè al moment en què ho retirin...
I això crea, precisament, aquesta excessiva liquiditat i aquest no preu del diner, vol dir que no hi ha una bona assignació del recurs del diner a les activitats econòmiques. I genera les bombolles. Mm-hmm. I les bombolles acostumen a explotar un dia o altre.
I no estem davant d'una bombolla, no m'espanti.
Però s'està generant.
Vale. S'està generant, però encara estem a temps de que no es faci molt gran, no?
Sí, sí.
Estem parlant a nivell global, a l'any 2017, va les coses bé a nivell internacional, tot i que hi ha desigualtats també, no?, suposo.
Efectivament. Si entréssim dintre de l'eurozona també està creixent de forma generalitzada, però en canvi a l'eurozona el que sí s'està produint és que no hi ha... Bueno, i que aquest creixement a nivell mundial, a nivell de l'eurozona, a nivell d'Espanya, a nivell de Catalunya, està suportat sobretot per el que es diu la demanda interna, és a dir, pel consum bàsicament de les famílies, no tant el consum públic, sinó el consum de les famílies, i això donaria molt de sí de parlar d'algunes d'aquestes coses. Hi ha una confiança generalitzada, l'índex de confiança és potent, és intens, i per això ja s'està generant molta ocupació. Però deia que una de les mancances que hi ha, o de les coses que no són bones dintre de la zona euro, és la gran divergència que hi ha de creixement entre els estats membres. Mm-hmm. Per un costat hi ha Finlàndia, que està creixent, Letònia, Lituània, etc.
I per la cua, de l'est i del nord.
I per la cua hi ha pues, Holanda, França, Itàlia, Grècia, mm-hmm. i entremig nosaltres estem en una posició per sobre de la mitjana, el que és Espanya, i Catalunya, mm-hmm. i Catalunya també. I l'altra cosa que anunciava...
Grècia també ja ha començat a créixer, sí. després d'aquests anys de recessió total...
Encara està
a la cua
del creixement, però s'està suggerint ja un cert creixement, però és el que encapçala la cua de tot. L'altra qüestió és un fenomen que s'ha apuntat i que també s'ha apuntat a... Bueno, deia que hi ha ocupació, hi ha confiança, però hi ha una qüestió que és la desigualtat. I si un pogués mirar, per exemple, el mapa... Bueno, i la desigualtat ve perquè... Les zones, les diferents zones, per exemple, que composen Espanya, tenen un nivell de riquesa molt desigual. I això es nota amb els nivells salarials. Uh-huh. I aquesta desigualtat, des d'aquests 10 anys que hem patit, des que va esclatar la crisi, no ha parat sinó d'augmentar. I jo crec que pel que fa ja a Espanya, hi ha algunes coses que hi ha el que se'n diu el semestre europeu, és a dir... Afortunadament, tenim la Unió Europea i la Unió Europea posa sota una certa estreta vigilància tots els estats membres de la Unió Europea, especialment els de la zona euro. I el que fa és seguir una sèrie d'indicadors i dir-los si en aquests indicadors, en el programa que hi ha pel 2020, doncs hi arribaran els estats. I en el cas d'Espanya hi ha tres grans desequilibris. Un primer gran desequilibri és la posició... d'inversió internacional, que és excessivament elevada, que vol dir que equival pràcticament a tot el valor de la producció d'un any, és a dir, un bilió.
Què és d'inversió? La inversió que rebem de fora?
Sí.
La i, és molt, de... I és massa elevada? S'han invertit massa diners a Espanya?
Bueno, és bo, però això també fa que tu tinguis una certa precarietat per si això es manté o no es manté. Per tant, tens dependència...
I perdem el control, també,
tens
no?
dependència de l'exterior. Mm-hmm. I ara no entrarem en les diferents formes que hi ha d'inversió directa o indirecta, etc. Però aquesta és una de les febleses importants que té Espanya.
Ha dit tres, no?
Sí, l'altra és l'elevat deute públic acumulat, mm-hmm. que és de l'ordre del 100% del PIB, i l'altra... és sobretot l'elevat encara a nivell de desocupació. Uh-huh. Bueno, això, Europa li ha dit, escolti, vostè aquí té un problema serio i que, per tant, hi ha uns indicadors en els quals vostè s'hauria d'aproximar. I aquestes són tres grans febleses que hi ha. Per la part de Catalunya, i amb això acabaríem i després podem entrar més particularment en les àrees que interessi, Catalunya jo diria que té una cosa molt bona, que és que el creixement... és molt equilibrat, és un creixement intens. Ara aquest creixement és possible que ja estigui passant a el que havia estat una mica per de sota del conjunt d'Espanya, però ja està passant per sobre del que està registrant Espanya, però deia que potser el més rellevant és que és molt equilibrat amb tots els sectors d'activitat i molt homogeni. I, per tant, i després té, com es deia en l'editorial, un element d'intensitat exportadora molt rellevant, i aquestes coses fan un creixement de l'ocupació també molt rellevant i fa que Catalunya, des d'aquest punt de vista, tingui unes bones expectatives.
Estem parlant de l'evolució econòmica d'aquest 2017. Ha fet una valoració, una radiografia a nivell internacional, a nivell espanyol i a nivell català. Anem, si li sembla, comencem parlant de casa nostra, per Catalunya. Falten dos mesos encara per finalitzar l'any i econòmicament les coses sembla que estan canviant, o això també apunten a nivell polític. Creu que poden arribar afectant tan negativament com s'està apuntant avui en dia?
Poden afectar, però... Miri, tot, sempre que passa alguna cosa, acostumem les societats, i això ara ho ha posat de relleu el recent Premi Nobel del Banc de Suècia, perquè el Premi Nobel d'Economia realment el dona el Banc de Suècia des del 1969, no com els altres Nobels, que els dona des del 1901 el Nobel. Thaler, que és el Premi Nobel, el recent Premi Nobel d'Economia, és el que ha estudiat més el que se'n diu l'economia conductual. I aquesta economia conductual està molt sotmesa a la psicologia de la gent. Uh-huh. I la psicologia de la gent és molt rellevant i és molt influïble. I jo diria que el que fa és intensificar o adelantar determinats fenòmens, com després també retardar-los. Uh-huh. És a dir, quan ve, per exemple, a nivell econòmic, quan hi ha una crisi... costa molt que se n'adoni que la crisi està aquí, i quan ve la recuperació costa molt d'adonar-se que la recuperació ja està instal·lada. Però ara, en aquest cas, que el que hi ha és unes circumstàncies polítiques de conflicte que estan barrejades amb circumstàncies econòmiques, doncs hi ha el que en diuen l'efecte precaució, i aquesta mena de conceptes fa que es pugui retreure determinats comportaments, i això... influeixi de forma negativa en el comportament econòmic i financer.
Per exemple, tinc dades d'Excel Tour, que es van fer pública aquesta setmana, que preveuen una pèrdua d'un 20% de les reserves de lo que queda aquest any turístiques, perquè els turistes també doncs, no volen anar a llocs on teòricament hi ha conflictes. Si has de triar entre un lloc o un altre, doncs prefereixes anar a un lloc, encara que sigui argumental, perquè tampoc aquí no hi ha un conflicte bèl·lic, no? Però sí. I això significa, segons aquesta associació, unes pèrdues al turisme de 1.200 milions d'euros. No sé si realment són creïbles aquestes dades, perquè són molts milions, i això repercutirà en treballadors, en altres sectors...
Sí. Depèn de si això permaneix o si no permaneix tant. Ningú vol que vinguin coses no volgudes, no desitjades. Però també m'agradaria posar de relleu una cosa. Fixi's, quan hi parlava de la desigualtat dintre d'Espanya, resulta que hi ha unes transferències molt rellevants de diners de regions més pròsperes, més riques, i que tenen més capacitat de generar activitat econòmica cap a altres regions. Uh-huh. I encara que faci anys i panys que es produeixi aquesta redistribució, aquestes zones... no acaben de treure el cap. Per tant, un s'acomoda, diríem, a que les coses li vinguin donades, i no treu el cap. I, en canvi, per exemple, una de les característiques de l'economia catalana és la seva enorme capacitat exportadora, perquè ha millorat moltíssim la seva capacitat competitiva, uh-huh. tant en qualitat com també amb una devaluació interna respecte de la producció, que fa que els mercats... i pugui accedir amb molta facilitat. Què dic amb això? Doncs miri, que de vegades lo fàcil fa que no sigui bo a llarg termini, i lo difícil fa que sovint un s'esforci per fer coses diferents, i quan venen aquestes situacions, una de les discussions ara s'està dient, m'estava dient vostè, la caiguda del turisme, però una de les discussions que hi ha sobre aquest tema és que tenim un turisme massificat, uh-huh. de poc valor afegit, de que està fent malbé el territori, etc. Doncs miri, potser és el moment de que es comenci a racionalitzar el tipus de turisme que volem aquí, i com que l'altre no durarà, aquesta inseguretat no durarà tota la vida, perquè o una de dos, o Catalunya és independent, i també es veuria en el cap d'un temps com... què passaria, i per tant el que passaria és que hi hauria, recuperaria confiança, creixement, etc. O no, que és el més probable. I si no ho és, doncs tornarem a estar com estàvem abans, i per tant això serà cosa de dos dies. Uh-huh. I en canvi, el fet d'esforçar-se per racionalitzar un sector, i això pot passar en moltes altres coses, per exemple, l'emprenedoria, l'autònom... Escolti, si nosaltres miréssim, per exemple, els empleos públics, veuríem que en aquest període de crisi hi ha hagut una disminució rellevant de l'ordre potser d'un quart de milió d'ocupats en les administracions públiques de Catalunya, ai, d'Espanya. Però si ho mirem per sectors, veiem que on hi ha hagut més reducció és en les administracions autonòmiques i en les administracions locals, i molt poc en l'administració central. Mm-hmm. Doncs miri, aquestes són coses que es poden arreglar quan venen trasbalsos.
Doncs anirem veient els trasbalsos. En parlarem també en el programa de la situació econòmica actual. Una altra dada que acaba de sortir, jo se la comento i després també la comentarem a la secció de la tribuna, de la tertúlia. Segons el Col·legi de Registradors, cada hora hi ha 20 empreses a Catalunya que està canviant la seva seu social. Això és dolent, perquè hi ha persones que diuen que és dolent, altres teòrics diuen que tampoc és per tant, que únicament estan canviant doncs la seva seu social, però que continuen operant a Catalunya.
Depèn de quines empreses i el motiu. D'entrada, diríem que no és desitjable. No és desitjable, hi hauria d'haver unes raons de fons, i aquestes raons de fons per algun tipus de sector, per exemple el sector financer, és simplement per assegurar-se el finançament del Banc Central Europeu. Uh-huh. Pensi que sort que hi ha la Unió Europea, sort que hi ha el Banc Central Europeu, i sort que això proporciona liquiditat i que fa que els caixers dispensin diners, tot i que ja hi va haver un dia o dos que no en van dispensar. Però perquè necessiten de l'ordre del 25% de la seva liquiditat li prové de lo que li injecta el Banc Central Europeu. I, per tant, té una dependència grandíssima d'això. En aquests casos és normal. Moltes altres empreses és perquè pateixen problemes de reestructuració financera o tenen o van malament des del punt de vista financer, necessiten fons d'inversió amb risc que vulguin posar diners en aquestes empreses, i aquests fons externs, no al Consell d'Administració d'aquella empresa, sinó als que inverteixen en aquella empresa, li posen les condicions per fer la inversió. Uh-huh. I entre les condicions que li posen, diuen, miri, escolti, si vostè és del sector farma, jo vull, vull estar segur que estarà en un lloc on la regulació jo podré continuar la meva activitat. Per tant, deixi'm que li digui, hi ha molt poca autonomia dels que es consideren els empresaris.
Uh-huh. Perquè, en el fons, quan algú inverteix vol seguretat, no?, amb aquesta inversió.
Sí, tot i que són inversions arriscades, perquè sí, són fons de capital risc, i ja ho diu la pròpia paraula.
Uh-huh. Estem parlant de Catalunya. Parlem a nivell estatal, perquè també tenim dades. Per exemple, recentment hem conegut que les famílies comencen a estalviar menys. Això dius, mira, sembla negatiu. Doncs no, perquè significa que estan invertint més, que estan gastant més diners. Durant molts darrers anys han anat guardant, perquè hi havia crisi econòmica, i ara doncs, aquesta tasa d'estalvi, segons l'Institut Nacional d'Estadística, ha baixat un 14,8%. Això sembla dolent, però és bo, perquè significa que estan gastant més, no?
Sí, bueno, lo desitjable seria que un pogués viure amb un nivell d'holgura, de dignitat, i que pogués mantenir les seves apetències enraonades. Pensi que una de les coses que hi ha és que els salaris són molt baixos, uh-huh, hi ha una precarietat laboral molt rellevant, hi ha una temporalitat molt elevada, és veritat que durant aquests anys de recuperació ja econòmica, en la que ara, des del punt de vista de PIB, estem com 10 anys enrere, i per tant hem recuperat allò abans de la caiguda, no tant així el tema de l'ocupació, que encara hi queda molt camí per recórrer. Aleshores, les famílies, durant aquest temps de recuperació, un dels consums duraders, com són electrodomèstics i tal, van fer despesa. I ara aquesta despesa no es fa cada any o cada vegada, i per tant és probable que es retregui. Si a més hi ha una baixada de la confiança, és probable que es retregui. Però jo crec que el rellevant és de que la pobresa ha augmentat molt significativament durant tots aquests anys. La gent, i sobretot els més joves, i sobretot els que tenen noves ocupacions, resulta que han tingut una pèrdua de l'ordre d'un 23 o 25% del seu poder adquisitiu real. Hi ha un gap, una diferència entre els que conserven els empleos d'abans, que no els han perdut durant la crisi, i els nous contractes, que és elevadíssima la diferència que hi ha salarial. I, per tant, això fa que hi ha una desigualtat. La diferència entre el que guanya més i el que guanya menys amb aquests anys ha passat de 10 vegades a 15 vegades.
Sí, que abans la diferència era 10 cops, no? I ara són 15.
15. El fet de que el primer decil resulta que té... El primer decil acumula el 25% de la riquesa, que és equivalent a tot el 50% de la població. Per tant, estem en una situació en la que el número és que hi ha un creixement fort, intens, sostingut, però la distribució d'això, doncs, és francament molt millorable.
I els grans perjudicats està la classe mitjana?
La classe mitjana i la classe pobra, que cada vegada n'hi ha més, i els joves. Mm-hmm. El nivell d'emancipació continua augmentant, o sigui, es retrassa. El fet, si miréssim una sèrie de coses, com alguns indicadors, pensi que la gent... El salari mínim interprofessional està de l'ordre de 700... Les, prorratejant les pagues dobles, de l'ordre de 700 euros al mes. Però a l'IPRIM resulta que està sobre 530 o pico, que, a més, és el que dona accés a beques i ajudes i altre tipus de coses. Però és el que en diuen salari de suficiència per poder viure amb un cert nivell de dignitat a Barcelona és de l'ordre de 1.100 i pico d'euros. Mm-hmm. Per tant, vol dir... I això obeeix aquesta dispersió territorial que hi ha. Si el territori fos més petit, tothom convindria en que si en lloc d'estar dintre d'Espanya hi hagués un territori més petit, com ara Catalunya, segur que aquest IPRIM, o la renda mínima garantida, o el salari mínim interprofessional, o les pensions mínimes, haurien de ser més elevades, perquè estem en un lloc en què la renda mitjana per càpita és un 120 o un 125 per sobre de la mitjana d'Espanya. I molt més que respecte d'altres llocs en què se'ls ajuda de forma permanent. Mm-hmm. Per tant, ja es veu que els territoris grans, des del punt de vista de la gestió de la globalitat i de la immigració i de l'afluència que hi ha de gent diversa, es gestiona molt pitjor que en territoris molt més petits.
Mm-hmm. Els ciutadans han perdut des de l'any 2008 al 2015... un 8,6% del poder adquisitiu, segons dades també de l'Institut Nacional d'Estadística. És a dir, que abans, si acabem guanyant 100, ara guanyem, doncs, uns 90 euros, no?, per poder gastar. Això també és molt negatiu, perquè, a veure, vas recuperant, però aquesta recuperació no ha arribat a les butxaques de tothom.
Bueno, això fa veure una cosa que possiblement s'hagi de reflexionar. Com pot ser que el creixement del PIB, que està de l'ordre del 3%, vingui pràcticament tot de la demanda interna privada, poquet per l'exterior, i, en canvi, els salaris són tan baixos, l'ocupació, encara, tot i creixent molt, encara hi ha un nivell de desocupació molt elevat, aleshores algú s'ha de preguntar què està passant amb la generació d'ingressos i aquesta distribució. És a dir, quanta economia submergida i il·lusió fiscal hi ha perquè hi pugui haver una demanda interna que té tanta intensitat i, en canvi, un nivell salarial i unes rendes del treball tan baixes. Mm-hmm. D'algun lloc surten coses que no passen pels circuits establerts, pels circuits constitucionals, diríem.
Doncs queda clar, en resum, la situació està millorant a nivell internacional, però...
Va per barris.
Va per barris i per persones, també, per classes socials, sí. No? I per professions i per... Doncs com et mous. Anton Gasol, si li sembla, donem pas a la tertúlia i en parlem.
Fantàstic.
De tot plegat al Plusvàlua de Ràdio Estel.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular, la ciència i l'educació.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Anem a saludar els contertulians, que porten aquí uns 20 minuts, encara no han parlat. Alfredo García és enginyer i patró de la Fundació Pau Casals. Alfredo, molt bon vespre.
Bon vespre, igualment.
I benvingut al Plusvàlua. La Isabel Pallejà, agent comercial i consellera municipal de l'Eixample, d'aquí a Barcelona. Isabel, molt bon vespre.
Bon vespre a tothom.
I Jordi Sala, economista i llicenciat en història. Jordi, bon vespre.
Hola, què tal?
Primer de tot, la primera pregunta està clara avui, perquè el tema així ho diu. Com valoreu aquest any econòmicament? Està sent positiu? Veieu que tampoc és per tant? Si us sembla, comencem per l'Alfredo, l'Isabel i el Jordi. Vinga, va, Alfredo.
Doncs tinc una resposta una mica confusa, perquè d'una banda diria que el 2007 ens ha portat a les portes d'una situació prometedora i, en canvi, en el moment actual, això està ple d'incerteses. I no és la primera vegada que en un projecte de vida o de societat en conjunt, no, es poden frustrar les expectatives molt positives per una situació conjuntural que malbarata. Per tant, estic preocupat, dit així. No?
Però ets optimista de cara al futur?
Depèn de com la societat sigui capaç de pair tot el moment que estem ara travessant. No? Si és un procés relativament curt, sense masses terratrèmols, i que tornem a una via d'entesa mínima per aguantar l'economia, tant al moment, com ha explicat el doctor Gasol, tant al moment de l'economia europea com en particular la nostra i l'espanyola, permet un optimisme, no? Ara, això depèn del que puguem patir en els propers mesos o setmanes, no?
Isabel, com ho veus?
Bueno, jo veig la situació de moment molt complicada, sobretot per una gran preocupació que jo tinc, que em sembla que també és la del doctor Gasol, que és la desigualtat. Aquesta desigualtat no s'arreglarà a curt termini. Cada vegada, o sigui, en el món que vivim avui en dia, a Europa que estem, que teòricament uns estaments ja que no només ja no són els governs pues, de, pròpiament de l'Estat o autonòmics, sinó els governs ja de la Unió Europea, no són capaços d'un moment determinat de posar unes directrius perquè això pues, es pugui solventar, és un gran problema. Perquè cada vegada que veiem aquest gap que deia el doctor Gasol entre rendes de gent pues, que guanya més i altres que guanya menys, al contrari, en lloc d'arreglar-se, el 2017 encara es va aprofundint. I això vol dir que segurament en els propers anys continuï passant. Ens trobarem dintre de uns pocs anys amb un greu problema, que ja ho és, però encara molt més greu.
Jordi.
Bé, jo m'agafaria les últimes paraules del doctor Gasol quan deia això va per barris. Perquè si fem un plantejament a nivell global, a nivell mundial, jo diria que es consolida una tendència de fa anys de dir que en els països desenvolupats on hi havia una economia, diguem, de benestar social, les classes mitjanes i populars estan perdent molt pes i estan perdent renta. En canvi, en els països que en dèiem abans del Tercer Món, són aquestes classes mitjanes estan sorgint amb força. És a dir, Europa, Estats Units estan baixant les classes mitjanes i Àsia i Amèrica del Sud estan pujant d'una manera... Hi ha un repartiment mundial de la riquesa diferent en aquests moments. Segon tema que m'agradaria concretar, que s'ha parlat de que la recuperació econòmica a Espanya s'ha basat bàsicament en una devaluació salarial important. Això és cert, devaluació i precarització del món del treball. Però hi ha un altre col·lectiu que des dels últims temps també està rebent un baix del seu poder adquisitiu, que són els pensionistes. Els pensionistes, amb l'última reforma que ha fet el govern del PP, s'està aplicant uns coeficients de revalorització molt inferiors el que és el cost de la vida. Per tant, aquest sector que fins ara havia més o menys trampejat la crisi i que té molta importància de cara a la demanda interna i al consum, està perdent poder adquisitiu d'una manera flagrant cada any. Es calcula que pot perdre un 20% del seu cost en els propers 10 anys i és un sector també molt feble que té difícil defensa perquè ja està al final de la seva vida laboral, ja no té capacitat de reacció. Per tant, ens podem trobar en una societat que aquest gap es vagi eixamplant tant pels joves que tenen una feina laboral molt inestable, pels grans que estan en un procés de regulació de les seves pensions i perquè embarcar laboral cada vegada més dual. Jo estava llegint avui, per exemple, una estadística que crec que és important. El 50% de la població que treballa en aquests moments creu que ja ha arribat al seu sostre, les seves expectatives ja no milloraran. És a dir, ja ha fet el seu recorregut. Quan la gent creu que ja no pot millorar més, es crea una certa frustració també a nivell del propi projecte personal. No?
Mm-hmm. Estem valorant aquest any 2017 a nivell econòmic. Han sortit molts temes, que com valores econòmicament, poden sortir moltes coses. Anem a centrar una mica i anem a parlar de tot plegat, però ordenant una mica els temes, perquè si no serà una mica complicat. L'Alfredo parlava de la situació també política, que pot acabar perjudicant. Ho veieu vosaltres, que aquesta situació política pot acabar perjudicant? Després tornem a parlar de la del tema doncs està pot afectar
la de Corea del Nord.
No, la situació política nostra, la de Catalunya, la d'Espanya i a nivell europeu, doncs sembla que la cosa no afecta tant. Comencem per vosaltres, que i després ja donem la volta. Vinga, Jordi.
Bé, jo crec que hi ha una situació política a Espanya molt preocupant. Hi ha una situació política perquè hi ha una desafecció social, no només a Catalunya.
Però això pot afectar a nivell econòmic.
Evidentment. L'economia el que vol és estabilitat. I en aquests moments el que hi ha és una manca d'estabilitat per una manca de resposta en els problemes reals del propi govern.
Aquest any, aquesta setmana, el govern espanyol ha rebaixat 3 dècimes el creixement previst. Era un 2,6 i ha dit, mira, la cosa està tan xunga que ho baixem al 2,3%. I falten 2 mesos, per acabar.
En aquests moments s'està dient ja clarament que està en crisi el pacte constitucional. El pacte constitucional era un pacte entre tots els sectors socials. Si aquest pacte entra en crisi vol dir que s'ha de refer, i s'ha de refer posant a seure tots els sectors socials que el seu dia van fer. Recordem el gran èxit que va tindre en el seu moment el Fuentes Quintana quan va lograr seure a la taula a tothom, fer uns pactes a la Moncloa i després fer un pacte polític. Mm-hmm. Bé, jo crec que potser en aquests moments hauríem de tornar a fer el mateix, fer un pacte econòmic per veure com es resol aquestes desigualtats socials, com es torna a recuperar els principis de l'economia social de mercat, i també un pacte polític que es vegi com es fa l'encaix territorial de totes les parts que composen l'estat espanyol.
Mm-hmm. Isabel.
Bé, jo com a, diguéssim, el sector que jo tracto és el comerç, ja no parlaré de futur, sinó de present. Mm-hmm. De present està clar que
diuen sí. Que fins i tot hi ha gent, bueno, que els teatres i els cinemes estan patint una rebaixa de... Que la gent ja no va tant al cine
o
als teatres, o sigui, perquè té por. No sé, té por, volen estalviar, no sé per què, però tampoc.
O perquè resulta més interessant veure per televisió el drama quotidià.
Hi ha més espectacles, sí, això està clar.
No, però part de la incertesa política afecta l'economia, això està claríssim. És amb el comerç, a mi m'estan dient comerciants, que són els meus clients, que estan venent un 30% menys.
Un 30?
Sí, aproximadament. O sigui, es pot oscil·lar, potser el que més pessimista és un 30, però segur que entre un 10 i un 30 se'ns estem bellugant. Però és normal, perquè és una situació d'incertesa política que afecta l'economia. Sempre ha sigut així. Abans, en el comerç, abans d'unes eleccions, sigui les que sigui, fins i tot en temps de, diguéssim, de calma política, sempre ha afectat. I, a més, ara amb aquests temps d'incertesa, molt més. El que tu dius del cinema, efectivament, o sigui, vas, a vegades, no sé, com a persona ja del carrer que observes la vida quotidiana, doncs veus que hi ha coses que efectivament ja estan patint les conseqüències. El que passa, quin és el futur? Si tot això és per bé o per malament, això no ho sabem. Nosaltres no tenim, crec que de moment no tenim la bola de vidre, no sabem tampoc...
Jo no la tinc. No sé si algú la té, si la té, li preguntaré coses.
Esperem que, com tot, no? Mm-hmm. Sempre tenen que haver-hi en aquesta vida i té que haver-hi canvis. Si seran per bé o per malament, jo crec que tots els canvis, al cap i a la fi, són per bé. Mm-hmm. Tot és com les persones, després que ho hagin de gestionar, ho gestionin. Ja seran coses que la gent del carrer, i no crec que ja depengui de nosaltres. Ja dependrà d'altres estaments que nosaltres ja no arribem, però espero que sigui per bé.
Alfredo.
Home, voldria aportar un parell de pinzellades d'optimisme, no? La primera que...
Això està bé, que quan les coses pinten malament està bé,
sí,
ser optimista també.
Sí, sempre tens cara i creu en les coses, no? Però normalment, la societat i també amb la mateixa biologia dels humans i dels animals, no? Fins que una malaltia no fa crisi, no troba la solució. Uh-huh. I, per tant, arriba un moment que dius, home, si això ja ha arribat al punt àlgid, doncs a partir d'aquí s'ha d'esperar, sigui la que sigui, una certa solució, no? I jo crec que...
Senyor, pitjor no podem anar-hi.
Bueno, dit així, sí, però és veritat. És a dir, va creixent, va creixent, va creixent, i arriba un moment que la situació esclata, i llavors, d'una manera o una altra, es troba un altre cicle de normalitat, no? I després, d'altra banda, com deia abans també el doctor Gasol, i crec que això és molt, molt important, no? No estem sols, és a dir, el paraigua europeu no solament dona una seguretat econòmica al conjunt, no? Sinó també dona un projecte que hauria de ser molt il·lusionant. Jo vaig sentir ja fa uns mesos al professor Enrico Letta, que havia sigut primer ministre italià, no?, que traduïa el Brexit a una immensa oportunitat per a Europa, que sembla que estan anant per aquí. Llavors, clar, si puguem...
Fet, ja sembla que hi ha més Europa, ara.
Sí, 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 que també podria aplicar el mateix d'abans, no? Europa s'ha fet a cop de crisi, i fins ara ha anat de Guatemala a Guatemala, perquè cada crisi ha sortit d'una altra manera, però més forta i més optimista, no? Per tant, ja dic, és com a les malalties. Esperem que la febre passi i després que tinguem ja una reacció del cos que faciliti la recuperació.
Però quan semblava que tot anava superbé, no?, que són les dades que teníem, de cop i volta tenim aquest ítem i ens preocupa. Anton.
Jo m'agrada molt la intervenció de l'Alfred perquè em dona peu a parlar de dues coses vinculades entre si. La primera d'elles és, jo crec que el problema no és Catalunya. El problema és el Regne d'Espanya, que no té projecte polític, ni projecte econòmic, ni projecte tecnològic, ni projecte digital, i per tant està anclat en el segle passat quan estem al segle XXI. Aquest és el problema més greu d'Espanya, que no hi ha projecte. I, per tant, se va, pues mira, tal com van les coses, a salto de mata. Estem davant d'una transformació tecnològica digital d'una envergadura enorme. I nosaltres estem perdent comba des del punt de vista de la inversió en tecnologia, en desenvolupament, estan tirant coses enrere, i estem quedant a la cua del món, de lo que s'està passant en el món. Per tant, aquesta és la més greu, el més greu problema, al meu parer, pel que fa a Espanya. I coincideixo amb ell amb el tema d'Europa. Sort que hi ha Europa. I ja he dit que, per exemple, Europa diu, havia dit tres, però són quatre desequilibris els que li diu a Espanya. Miri, com no millori aquests quatre grans desequilibris, vostè va al carro pel pedregal. I això ho ha de fer amb un temps enraonat. I aquí es van fent les coses doncs, de mala manera. Enllaçant amb Europa. Europa, a mi el que m'agradaria és que el meu carnet d'identitat, quan digui nacionalitat, hi digués europea. Això és el meu desig, com els Estats Units, els americans.
Vostè és molts... europeista 100%.
Sí. I crec que Europa no tindrà, no serà algú en el concert mundial, tot i sabem que des del punt de vista d'activitat econòmica està baixant any rere any i, per tant, està perdent la seva massa crítica, però, en canvi, té tota una sèrie de valors i una sèrie de maneres d'entendre la societat i l'estat del benestar i les llibertats, etc, que són molt encomiables. Perquè Europa tingui una veu, perquè Europa tingui futur, els estats decimonònics, aquests que parlen... Quan nosaltres parlem d'Europa, ningú parla... Europa qui és? Allò que diuen que no hi ha telèfon per parlar. Parla dos o tres estats decimonònics. Parla la Merkel, perquè és el més poderós, parla el Macron, i parlava alguna vegada el Rajoy o el que li tocava de tornar aquí. Per tant, l'enfortiment d'Europa passa obligadament per la desmembració dels estats-nació decimonònics. Això no passarà d'avui per demà. Però per si Europa té per vindre i té futur, serà a base d'això. I això ha de passar com han passat en totes, al llarg de la història, amb moltes altres, diríem, imperis o formes d'organització política. Per tant, gran problema. No hi ha projecte polític a Espanya, el problema no és Catalunya, és que no hi ha projecte polític a Espanya. La reforma de la Constitució no se sap per a fer què. L'un no se sap si ha entrat en calçador, l'altre no sap què hi vol. Per tant, no continuen havent-hi projecte. Mentrestant, estem quedant enrere. I, afortunadament, hi ha Europa. Europa resisteix a la pèrdua de capacitat d'aquests estats majors, d'aquests estats grans. Però l'enfortiment d'Europa passa per l'Europa de les regions, no per l'Europa dels estats decimonònics.
El Plusvalua, com saben, és un programa econòmic centrat en els valors i tant la Isabel com el Jordi parlaven de que aquesta recuperació que hem tingut fins ara no està arribant a tothom, que és una recuperació, doncs, com ho deia també el doctor Gasol, que ha arribat a determinades persones. Alfredo, tu també veus que la recuperació no arriba a tothom i que s'ha de fer un esforç perquè la riquesa es redistribueixi d'una millor manera?
Jo crec que és evident, perquè a més una altra dada a posar sobre la taula és l'altíssim nivell d'endeutament també significa un fagocitar de manera egoista l'actual generació recursos de l'endemà. Mm-hmm. És a dir, estem passant un deute brutal a les noves generacions amb el qual el seu futur queda d'alguna manera condicionat. No? També s'ha dit abans que tant el jovent del país com també els pensionistes estan atrapats en una situació amb poca esperança, i això és veritat, no? I, bueno, però el que deia abans, tot problema té en si mateix la semilla de la seva solució, no? La llavor de la seva solució. Per tant, hem de confiar que... Perquè el que deia també el doctor Gasol, coincideixo en part en la manca de projecte polític, no? Però, d'altra banda, també la situació general del país i la nova composició de força i tal, no? Em fa també ser optimista. El problema d'obsolescència de l'Estat és aplicable també a Itàlia, a França, d'alguna manera també la mateixa Alemanya, no? I és veritat que el model d'Estat és poc compatible amb un model paneuropeu, no? I aquí el jovent té molt a dir. És a dir, una de les coses que més fortuna ha fet i més il·lusió ha fet són els programes Erasmus, perquè ha generat una conjuntura, una generació, no?, valga la redundància, de joves europeus que tenen la seva fita posada a Europa, no? Això i aquestes forces, el futur és seu. Per tant, nosaltres hauríem d'intentar reduir el deute que hi ha en les altres esquenes, no?, i, en canvi, donar-les la veu. L'altre dia sentia parlar, no ho comparteixo, però em fa gràcia, no?, de que potser s'ha de limitar el vot de les persones grans, perquè el futur no és nostre, és dels joves, no? I, però sí, traduït això d'una cosa més practicable, no?, enfortir molt la força dels joves, tant en la política com al debat públic, a l'àgora, a l'economia, etc. El futur és seu.
Mm-hmm. Doctor Gasol, que em demanava paraula i després li dono pas a l'Isabel.
Sí, per un tema que jo crec que és rellevant, perquè ara n'ha fet l'Alfred una referència al tema de la composició política de la gent. Miri, no hi ha res millor, al meu parer, per dissipar, o no ja diré eliminar, però per dissipar els populismes, que és l'Europa de les regions. Els populismes manifestats només en regions és molt difícil que sobrevisquin i que s'imposin. En canvi, els populismes dominant els estats nació, aquests que deia decimonònics, si arribés el cas, i a França ja hi va haver una alarma certa de que pogués arribar, no va arribar, però a la millor arriba en un altre moment, a Alemanya ja s'està veient una alternativa, a Àustria està passant. Doncs miri, l'antídot contra els populismes és la desmembració dels estats-nació. L'Europa de les regions farà que els populismes no tinguin massa crítica suficient com per imposar la seva doctrina i fer perdre i malbaratar Europa.
Isabel, que em demanaves la paraula.
Sí, jo, des del punt de vista, diguéssim, de persona de carrer, que bé, com a mare, que tinc dos fills i espero que algun dia tenir nets, pues em preocupa el futur. Està clar que el que comentaves tu abans de la recuperació econòmica no era una recuperació real, perquè si fos una recuperació real no hi hauria aquesta desigualtat que cada dia està més palesa, no? Que és així. O sigui, nosaltres, com tenim una obligació, la nostra generació, jo crec que ho tinc molt clar, la nostra generació té una obligació avui en dia de canviar les coses, perquè nosaltres, el món que els deixem als nostres fills i als nostres nets, té que ser prioritari. Nosaltres ja tenim una vida feta. Nosaltres tenim que procurar per ells.
I els joves són dels que pitjor estan passant, també.
Efectivament, estan pitjor i pitjor passaran.
O sigui, molt accedir a un habitatge,
evident,
per exemple.
Evident, o sigui, és que la generació aquesta que ens segueix viurà pitjor que nosaltres. I nosaltres no volem això pels nostres fills i pels nostres nets. O sigui, que nosaltres tenim l'obligació de intentar deixar-los un món, ja no dic millor, però com a mínim intentar que sigui com ara es anar mantenint. El que no pot ser és, per exemple, el que comentava abans de sous a les persones joves, s'estan pagant uns sous que és impossible que arribin a tenir una vida una mica decent. I tot això, totes les conseqüències que això comporta. Mm-hmm. O sigui, sous baixos significa menys ingressos per la seguretat social, significa que ells, quan siguin grans, tindran pensió si és que arriben a tenir-la, Aleshores, nosaltres tenim que pensar en el futur. Nosaltres no podem deixar que els nostres fills, dintre de quan siguin ells grans, no tinguin una pensió. Què hauran de fer? Què farà? Tot això té que haver-hi un canvi tan gran. O sigui, des del concepte que tenim de l'economia en general, té que canviar tant, té que ser a partir de persones, doncs això, que tingui una visió humanista de l'economia, que es podrà canviar. Si no, vaja, jo crec que el futur no el tenim gaire tranquil.
Recordem aquesta dada, que són dades oficials, eh? Des de l'any 2008 al 2015 hem perdut pràcticament un 9% del poder adquisitiu, si fem la diferència entre el que podem gastar i el que ingressem. Jordi, no sé si vols intervenir parlant dels joves...
I una altra dada, el 28% de la població en risc de pobresa. I que si, a més, hi afegim, anem baixant, veurem pues, que hi ha un 31% que afecta la població infantil, i veurem que a sobre el que afecta més és a les famílies monoparentals, no? O sigui que podem anar desglosant tot això. Però bé, jo aniria una mica cap on anava el doctor Gasol, de dir, escolta, aquí el que hem de fer és... Espanya com a tal, jo ja deia abans, és un país que en aquest moment està com col·lapsat, que no té... Ell deia molt bé que no té projecte, però Europa també li passa una mica el mateix. En aquests moments el poder, diguem, està entre Amèrica i Àsia. Europa s'ha quedat una mica despenjat. I Europa el que hauria de fer, jo crec, és aplicar els seus propis principis, els seus propis valors, que a vegades no ho fa. És a dir, per un cantó, tirar, agafar poders al propi govern europeu amb el que seria una política fiscal, d'organització fiscal, de que les empreses cotitzessin al mateix lloc el mateix, etcètera, etcètera, i per altre cantó aplicar el principi de subsidiarietat, és a dir, que fossin el poder es passés el més proper on hi ha les persones, i si les persones veuen que poden incidir on hi ha el poder en la presa de decisions, també participen molt més en la seva vida política. En aquest sentit sí que coincideixo de lo que es queda buit és el del mig, els estats membres actuals, que es queden pràcticament com a correus transmissors i poca cosa més. Jo crec que fa falta, i això de que em deia a l'amic Alfred, que en aquest moment Anglaterra opti per marxar, pues és una mala notícia, però també pot permetre avançar amb aquest projecte europeu d'aplicar els principis de solidaritat, d'economia social de mercat, el que en el seu dia la van fer realment forta, el personalisme comunitari, que això, tot això s'ha anat desdibuixant i que es va desdibuixar molt més quan els dos centres es diuen o tram o es diuen Xina, no? Llavors Europa ha de fer un rearmament moral de tots els seus valors, jo crec.
Més coses que aquesta setmana, i relacionats una mica amb el tema del dia. El Fons Monetari Internacional acaba de tancar la seva assemblea anual que fa a Washington i ha canviat una mica doncs, el que normalment acostuma a dir, perquè aposta per apujar els impostos als rics i el salari mínim també pujar-lo per així reduir les desigualtats. Doctor, què està passant? Com és que el Fons Monetari Internacional canvia una mica també les seves previsions o les seves demandes per...
Sí, perquè ha passat una cosa que ja fa anys que està passant i continua passant, que tant en èpoques, diríem, de baix creixement com en èpoques de creixement econòmic, el que es fa és afavorir els beneficis empresarials i les rendes del capital. Uh-huh. I això en perjudici dels salaris i de l'ocupació. Aleshores, ja es veu que això és un cercle perniciós. Com pot ser que vingui un estat que fa una redistribució d'una cosa en la que cada vegada té menys per redistribuir, perquè si miréssim, i ara no entraré en números, però si miréssim la composició dels impostos, per exemple, dintre d'Espanya, què aporta l'impost de societats, doncs veuríem que és francament ridícul comparat amb els impostos, amb l'IRPF. On està el problema? És amb el que ara el Fons Monetari Internacional incideix. El problema està en la gènesi, en els factors de producció. No ha d'haver un estat redistribuïdor d'una cosa que cada vegada té menys per redistribuir i més mancances, sinó que té d'estar en la pròpia empresa. El Consell d'Europa, que no és el Consell Europeu, que és anterior a la Comunitat Europea i tal, ja fa temps que va dir que hi hauria d'haver la responsabilitat social empresarial. És a dir, un no pot tenir persones a les que no pugui pagar o a les que no pugui pagar adequadament. no les pot tenir, no les ha de tenir. Si les té i les paga adequadament, que és el que està dient el Fons Monetari Internacional, vol dir que aquestes persones cobren el que dignament haurien de cobrar per la seva contribució, que després poden fer la seva aportació al benestar del país en forma de tributs, en forma d'impostos. Per això ha d'estar en la gènesi. Jo ara, dintre de poc, sóc patró d'una fundació, Família i Benestar Social, que celebra el 30 aniversari, en la que vindran persones a la jornada, al novembre, en la que una de les coses que es parlarà és aquesta. L'origen de la desigualtat està en els factors de producció que des de fa dècades s'ha tingut una deriva en favor del capital en contra del salari. I això ha provocat aquesta... I la globalització s'hi ha afegit de tal manera que avui els salaris dels joves, per exemple, no aquest 8 o 9 que deia, sinó de l'ordre del 25 o 27% inferiors als que eren 10 anys enrere.
Que si comencem a agafar
per temes en concret... La solució és, escolti, en l'origen, l'empresa, per poder viure, ha de pagar, ha de retribuir el diner el que costa obtenir-lo, i això no ha de ser a cost zero perquè s'ha de signar bé el diner, ha de tenir les persones que pot pagar i que per això han de ser productives, i hi ha un problema de productivitat molt gran perquè hi ha un problema de formació o d'aplicació dels coneixements a l'empresa, i aquestes coses són les que s'han de millorar. A l'origen, que és el que diu el Fons Monetari Internacional, i que jo no hi puc estar més absolutament d'acord.
Ens falten un parell de minuts, així que ràpidament farem una ronda doncs, final. Comencem per la Isabel, que és la senyora, i després acabarem amb l'Alfredo i el Jordi. Isabel, estem parlant del que diu l'FMI, apujar impostos als rics i el salari mínim per reduir desigualtats. També és una mica un i dos, són dos, no?
Sí, però com comentava el doctor Gasol, pujar les empreses, que són les que amb els impostos a societats haurien de tributar més, ja tenen els sistemes per... A part dels legals que ja tenen altres sistemes, doncs, empreses fantasmes, paradisos fiscals, per evadir impostos. Aleshores, treure tot això és molt difícil. Una cosa és la bona voluntat que pugui tenir el FMI i l'altra cosa és la realitat.
Alfredo.
Bueno, ambició geoestratègica, i connectant també amb el que deia abans el doctor Gasol, no? El projecte europeu, i també ho deia l'Isabel fa un moment, no? Parteix d'uns valors que probablement és l'única macroàrea del món que encara els té i els practica, no? Llavors, això ha d'influir molt amb el tema, per exemple, que es comentava ara de l'FMI, no? De que la distribució de la renda sigui en funció a escala humana, no tant a escala econòmica. No? Aquests valors europeus, la responsabilitat social corporativa, empresarial, etc., que és un concepte europeu, no? S'hauria d'implantar al món a través d'entitats supranacionals com la FMI i altres. No? Però bueno, hem de desitjar que aquestes bones paraules de la macroeconomia arriben realment a ser realitat a nivell humà. No?
I per finalitzar, el Jordi...
Bé, per finalitzar, jo diria que el Fons Monetari Internacional, el que està dient d'alguna manera és que no ens podem refiar només de les dades macroeconòmiques, sinó que hem de baixar a la realitat, a l'economia real, i veure que en aquests moments pues, hi ha uns amplis sectors de la població que no participen o que haurien de participar tant en el repartiment del pastel econòmic com també en adaptar-se als avenços tecnològics, com adaptar-se... I que tot això no està creant només un problema d'injustícia social, sinó que està creant una crisi del propi model polític. Està creant unes crisis polítiques fent sorgir una sèrie de respostes que poden anar des de l'extrema dreta a l'extrema esquerra...
Que ens parlava abans el
l'extrema dreta a l'extrema esquerra, que pot posar en perill el propi sistema. I llavors jo crec que el propi Fons Monetari Internacional, quan ha vist que hi ha amenaces reals pel propi sistema, és quan ha agafat aquesta vessant una mica més social. Però per defensa pròpia, jo diria, també.
Ens queda un minut. Sou optimistes? 2017 s'acaba, serà un any bo i el 2018 serà millor?
Miri, un gran economista, Schumpeter, va acunyar una de les frases que es deia la destrucció creativa. Si posem una mirada en la història i no posem les llums curtes, sinó les llums llargues, tant cap al davant com cap al darrere, veiem que el transcurs de la història ha estat positiu per la humanitat. Jo tinc confiança en que la història continuï en el mateix sentit.
Toquem fusta. Alfredo, ets optimista, 2018?
Sí, l'optimisme és un motor i el pessimisme és un fre. Endavant.
Endavant. Isabel Pallejà, ets optimista? 2018, queden dos mesos, eh? Sembla que seguirà aquí molt, però 2018 ja.
Bé, jo no sóc gaire optimista. Intento tocar de peus a terra. Els bons desitjos sí que hi són, però penso que encara és una situació que encara durarà molts anys perquè ens puguem recuperar.
I Jordi Sala, optimisme de cara a l'any que ve?
Moderat. Jo crec que la crisi ha fet que la gent es centrés molt en els temes estrictament econòmics, abandonat una mica els socials i, sobretot, abandonat els mediambientals, que jo crec que tindran un gran pes de cara al futur.
Jo crec que l'objectiu del programa s'ha entès avui, un objectiu que era explicar la situació econòmica i també, doncs, amb un punt de vista de valors, que és l'objectiu del programa. Anton Gasol, doctor en Economia i membre de la Junta del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, gràcies per venir.
A vosaltres.
Alfredo García, enginyer i patró de la Fundació Pau Casals, també moltes gràcies.
Gràcies.
La Isabel Pallejà, agent comercial i consellera municipal de l'Eixample, gràcies.
Gràcies, moltes.
I el Jordi Sala, economista i llicenciat en Història, moltes gràcies també. Als controls tècnics hem vingut el Jordi Carretero, la producció està a càrrec de Mireia del Pozo. Tornem la setmana que ve, rebint una salutació de Quim Esteban. Adéu.